Bona tarda, benvingudes i benvinguts a l'última tertúlia d'estiu als Cellers que organitzem conjuntament Penedès Televisió, Ràdio Vilafranca, Vinzeum, la Llibreria La Cultural, la Biblioteca Torres i Bages. Us saludem des de Torreblanca, Olèrdola, i si em permeteu, em presento. Soc la Laia Paretas, soc periodista i avui tinc l'honor i el plaer d'acompanyar-vos aquest vespre en aquesta presentació del llibre que tinc aquí entre les mans, un capvespre que compartim amb el Salvador Alsius, que ens presenta com TV3 no hi ha, no hi havia res. Per tant, d'entrada, bona tarda, Salvador.
Hola, bona tarda.
Segur que molts de vosaltres coneixeu el Salvador Alsius, és conegut sobretot per haver estat una de les cares visibles, un dels conductors dels telenotícies a l'època inaugural de TV3, a part de director també d'aquests telenotícies. La seva carrera periodística havia començat a Diario de Barcelona, havia continuat a la subdirecció del setmanari El Món, a la direcció i presentació del programa Memòria Popular de Televisió Espanyola, i ja Televisió de Catalunya, més de la seva tasca als serveis informatius, va crear i presentar els programes Blanco Negre i La Caixa Sàvia. És llicenciat en Ciències de la Informació i també en Ciències Econòmiques i doctor en Periodisme. Ha estat professor titular a la Universitat Pompeu Fabra i les seves línies d'investigació han estat principalment ètica periodística i organització també de redaccions integrades. Ha ocupat diversos càrrecs acadèmics, ha estat també degà del Col·legi de Periodistes i vicepresident del Consell Audiovisual de Catalunya. Per tant, fetes les presentacions, m'agradaria recordar-vos que precisament aquí tenim uns quants llibres de Com TV3 no hi havia res del Salvador Alsius, que podeu comprar avui mateix aquelles persones que us trobeu físicament aquí a Torreblanca i tindreu l'oportunitat doncs, que el mateix Salvador Alsius us el signi, per tant, una ocasió que jo de vosaltres no deixaria escapar. I també m'agradaria explicar-vos la dinàmica de la sessió d'avui, tant pels que esteu aquí com pels que ens estan escoltant en la sintonia de Ràdio Vilafranca. D'entrada, la conversa serà entre el Salvador i jo, que li aniré formulant una sèrie de preguntes, i després, cap al final, tots vosaltres, els que esteu físicament aquí a Torreblanca, tindreu l'oportunitat també de formular-li una sèrie de preguntes. Per tant, si ja les teniu clares, us les anoteu i us les penseu, i si van sorgint al llarg de la conversa, agafeu el telèfon mòbil, un bolígraf i un paper i cap a la part final doncs, els hi podreu formular totes. Per tant, comencem. Salvador, déu-n'hi-do quina introducció, eh? Soc de xerrar, jo, m'han dit que sí. Tu també, eh?
Sí, i talla'm sempre que convingui perquè tendeixo a prodigar-me massa a l'hora de parlar. Però deixa'm, abans que res, dir que estic impressionat per la gentada que hi ha aquí dins del que permeten els paràmetres de les normes actuals. Arribava per la carretera i a cada cruïlla que mires el GPS i, ostres, això, encara un altre revolt i una altra cruïlla, i pensava, aquí no arribarà ningú, no? I estic impressionat, primer, perquè l'entorn és meravellós i, segon, això, per veure tanta gent expectant, que una cosa que a aquestes altures de l'estiu realment fa goig.
El llibre que tinc entre les mans rememora els inicis de Televisió de Catalunya i m'agradaria començar parlant precisament del títol, eh? Com TV3 no hi havia res, aquest passat entre parèntesis, m'agradaria que m'expliquessis, apuntes ja en el llibre, que és polisèmic aquest títol de manera intencionada, quina és la teva intenció, per què aquest títol?
Jo crec que acabaré abans dient la que no és intenció del títol, que és establir cap mena de comparació entre l'abans i l'ara de TV3. I menys encara una comparació en el sentit de dir aquella sí que era bona i la d'ara no val res, en absolut. O sigui, aquesta segur que no. Sí que és veritat que intento explicar que no hi havia res, en primer lloc, per una raó elemental, que és que no hi havia una televisió com aquella. Vaja, hi havia la primera cadena, la segona, de Televisió Espanyola, que la segona recordareu que en dèiem l'UHF, i aquí s'acabava tot. I les televisions privades van trigar encara 5 o 6 anys a aparèixer. Per tant, TV3 va néixer en un moment d'oportunitat, no? Aprofitant una finestra d'oportunitat, com ara se'n diu, que la va encimballar de seguida a tenir una gran acceptació de l'audiència. Primer, perquè era una tercera opció a l'hora de prémer els botons del televisor. Segon, perquè era una opció que permetia veure una finestra al món català, tant des del punt de vista dels continguts com des del punt de vista lingüístic, i en tercer lloc perquè estava, crec que, molt ben feta des del punt de vista professional i tècnic.
A més, expliques ja d'entrada en aquest llibre que està basat una mica en el crec recordar. És a dir, tu no has fet unes memòries, podríem dir, no és que cada any el Salvador estigués apuntant, mira, tal any, tal data va passar això exactament, sinó que el que fas és un exercici de memòria el més fidel possible, no? I al lector li proposes i li presentes com un exercici d'honestedat, de dir, tiro de memòria, però intento ser el màxim de fidel.
Sí, jo amb aquesta frase crec recordar, el que faig és manllevar el títol de les memòries d'un professor de sociologia que jo he tingut a la universitat, en Joan Estruc, professor de sociologia de la religió, que va titular així les seves, de memòries, i m'agrada perquè és un exercici d'epistemologia, si em permeteu la paraula així altisonant, en dues paraules, no? Aquesta humilitat de la nostra capacitat de discernir, de conèixer, no? Crec recordar, sempre que ens fiem de la nostra memòria estem subjectes a escletxes, a grans escletxes, de vegades autèntiques bretxes del record, però de tota manera tinc la gosadia, de dir que la gent m'està reconeixent, de dir, ostres, és que te'n recordes molt bé de tot el que passava, els col·legues periodistes de l'època o gent que coneixia de prop el projecte, no? Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I realment treballant amb molt pocs papers. Alguns papers tenia a casa que he consultat o he buscat coses a internet, que ara és relativament fàcil, però la base realment és el record viu que jo tinc d'aquella immensa aventura professional que va ser els orígens de TV3.
Començarem a entrar en matèria en el llibre, que és, us he de confessar que és un llibre apassionant per aquells espectadors, per aquells que heu estat espectadors de TV3, també pels que ens dediquem a aquest ofici, i també per aquells que vulgueu conèixer, diguem-ne, els fonaments del panorama comunicatiu català. Comencem pel començament. La creació d'una televisió catalana i en català. Destaques en el llibre que va ser una etapa molt il·lusionant, però també amb una sèrie d'impediments d'entrada, que tu defineixes com a cavalls de Troia. És a dir, que va ser il·lusionant, però també hi va haver-hi molt de giny perquè les coses d'entrada no van ser fàcils, no?
No van ser gens. Però, com tantes coses, no han estat fàcils a l'hora de construir aquest país, no? I ara encara ens hi estem trobant, no? Hi ha molts intents de crear, per exemple, el que ara se'n diu estructures d'estat, i que justament l'estat al·ludit és el que impedeix, no? I en aquell moment, doncs, això ja passava. El que passa és que es donava d'una manera en què hi havia possibilitats, que després s'ha complicat això, d'aprofitar, podríem dir, vedades de l'Estat, no? Escletxes que quedaven, no? Coses que no estaven legislades, que no estaven, per més que aquell va dir que lo dejaba todo atado y bien atado, hi havia alguns nusos una mica desfets, no? I aleshores, pip, allò, una sèrie de gent aquí, polítics catalans, professionals catalans, vàrem aconseguir, podríem dir, burlar, per dir-ho d'alguna manera, aquesta vigilància de l'Estat i crear una cosa que se la van trobar de cop i volta i dir, ostres, què hem fet aquests? I era una cosa d'aquelles que ara en diem estructura d'Estat, que aleshores aquest terme no era conegut. I jo diria que en el primer govern Pujol se'n van crear dues importants d'aquestes estructures d'Estat, que van ser els Mossos, d'una part, i d'una altra part, no només TV3, sinó els mitjans públics de comunicació de la Generalitat, Catalunya Ràdio i TV3. Quan dic això, quan faig aquesta vocació, no és en absolut amb ànim de defensar aquella opció política d'aquell moment, perquè jo més aviat vaig entrar a TV3 en aquest sentit contra tot pronòstic, en el sentit de que jo estava molt allunyat del color polític predominant en aquella època, però s'ha de reconèixer que aquella, o sigui, la creació de TV3 va ser la gran obra de govern del primer govern Pujol.
De fet, a la llei del tercer canal arriba un cop TV3 ja està en funcionament, ja està en marxa, no?
Sí, érem legals, en aquest sentit. És això que deia l'escletxa, no? El buit de poder. Doncs, si hi ha buit de poder, ocupem-lo, ocupem aquest espai. I per això dic que se la van trobar els nassos. Tant va passar el mateix amb Euskal Televista, el País Basc, i aleshores, esclar, ja tot això suscita o comporta tota una sèrie d'anècdotes que intento explicar sobre com s'anava fent aquesta operació de, diguem-ne, de fer de Davids davant d'un Goliat impressionant, no? Però cada dia li fotíem una pedrada al front en aquell Goliat que era l'Estat i també, des del punt de vista de la competència professional, Televisió Espanyola. Passa que Televisió Espanyola era això, era un gegant però amb moviments lents, perquè estaven acostumats a ser els reis del mambo, a ser els únics, no? I per tant els va costar molt reaccionar davant de la novetat que va representar TV3.
Un dels temors inicials de TV3 és que acabés sent un mitjà, diguem-ne, molt polititzat o que estigués molt controlat pel poder polític, una mena de parcel·la de Jordi Pujol. De fet, aquí expliques una mica abans de l'arrencada de TV3, no? Una mica el currículum de Pujol i la vinculació amb els mitjans de comunicació, que d'entrada no augurava molta imparcialitat, no?, dels mitjans en què ell tenia un cert control, una certa influència. No sé si això, els que vau començar a formar part d'aquesta etapa, us tirava enrere, no?, de dir, escolta'm, a veure si m'estic posant aquí amb la parcel·la de Jordi Pujol,
sí, sí,
i estaré fent el que ell em mani o ell em dicti, no?
Bueno, veig que l'has llegit el llibre, Laia,
sí,
i n'estàs ben amarada. A veure, és que comença així, bueno, amb això que m'acabes de dir m'has demostrat que almenys el primer capítol, sí que ho has de dir. I estic segur que els següents també. No, és que el llibre arranca justament d'això, de la trucada que jo rebo d'Alfons Quintà Sadurní, que era el nomenat primer director de Televisió Espanyola, que suposo que, de TV3, que suposo que ja en parlarem, i que em proposa incorporar-me al projecte. I clar, d'entrada em va deixar, escolta, però si jo estic molt lluny diguem-ne, d'aquest àmbit polític que aparentment és el que propicia aquest projecte. I aleshores, esclar, baixava l'escala del carrer Tosset, on hi havia les primeres oficines, pensant, mare de Déu, però m'hi he de ficar o no m'hi he de ficar en això? Perquè certament la trajectòria de Jordi Pujol, abans de ser president de la Generalitat, com a empresari particular, la seva relació amb els mitjans de comunicació, amb les empreses de comunicació, havia sigut certament tortuosa, no? I explico amb un cert detall els casos de la revista Oriflama, el cas de la revista Destino, el cas del Correo Catalán, que feien que els periodistes miréssim amb molta reticència què podia sortir d'un mitjà de comunicació, en aquest cas públic, però propiciat per un govern, diguem-ne, capitanejat per Jordi Pujol. Després vam anar veient que el projecte era prou engrescador com per superar les nostres reticències. I podríem dir que vaig creure obtenir unes suficients garanties professionals com per pensar que s'hi podria treballar amb un grau suficient de llibertat. Absoluta? No, perquè qui digui que en un mitjà públic hi pot haver la CFR total, menteix. O sigui, la BBC, diguem-ne, ha tingut molts problemes amb els governs de torn, i sempre posem la BBC com el gran, per això la cito,
la gran referència,
com gran referent, etc. Però els marges, diguem-ne, eren en principi suficients.
De fet, apuntaves aquesta figura de Quintà, és la persona que et truca, no?, i que et proposa en una ocasió i en una segona ocasió si vols formar part de l'equip de TV3. Un dels enigmes que sempre, no només al llibre, sinó en entrevistes que t'he sentit dir, és que no s'acaba d'entendre o no se sap perquè Jordi Pujol havia col·locat precisament aquesta persona, Quintà, Alfons Quintà, com a per dirigir TV3, no?, quan realment ell en etapes anteriors havia estat martell del pujolisme. Per tant, és una mica posar-se l'enemic a casa o no. No sé si això s'acabarà sabent algun dia.
Jo crec que no. Jo crec que aquest enigma se l'endurà a la tomba Jordi Pujol i el secretari general de la Generalitat d'aquell moment, l'escuder del Jordi Pujol, que era en Lluís Prenafeta. Per què trien Quintà? Hi ha com dues hipòtesis bàsiques, diguem-ne antagòniques, en principi antagòniques, que és una, el xantatge. Quintà des del País havia matxacat molt tot el Pujol, diguem-ne, pel cas Banca Catalana, però l'havia matxacat brutalment. Ell i el seu adlàtere professional, que era l'Enric Canals, que va entrar també de paquet, diguem-ne, de tiquet amb el Quintà, i que després va ser el següent director. Allò que dius, ostres, com és que agafa justament aquestes persones per aquest projecte? La segona hipòtesi, allunyada de la del xantatge, és que Pujol pensés, no, aquesta gent, independentment de la seva trajectòria, del que m'han fet, del que diuen de mi, etc., són els professionals que jo necessito per tirar endavant aquest projecte. I quan jo he anat explicant això de les dues hipòtesis, de vegades algú m'ha dit, escolta, i no poden ser les dues coses combinades? I ho penses i dius, sí, clar, també poden ser, diguem-ne, pot ser una mixtura d'aquestes dues hipòtesis la que doni l'explicació de per què va ser Quintà, justament Quintà, l'encarregat de fer això. I llavors, a vegades, no sé si tu m'ho preguntaries o no, a vegades la qüestió és, però no hi havia ningú més que en Quintà, i jo no ho sé. Jo no sé si hi havia algú més que ho pogués fer o no, però del que estic segur és que era molt difícil en aquell moment trobar la gent que pogués sortir del mar mental que aleshores es tenia sobre el que era una televisió o del que podia ser una televisió en català. Perquè el mar mental era el de l'Estat, era el de la televisió espanyola, i era, com a màxim, el del circuit català de televisió espanyola, molt digne, per cert, amb una trajectòria magnífica des del punt de vista de continguts, de professionals, etc. Però, finalment, una cosa, podríem dir, dèiem el carrilet del circuit català de televisió espanyola. Amb això ja està tot dit, no? Una cosa de via estreta. I televisió de Catalunya, TV3, naixia amb vocació de ser la televisió que hauria, pública, que hauria tingut un estat, i per tant amb una altra concepció molt més àmplia, amb voluntat de, o vocació d'autosuficiència, és a dir, que la gent es pogués informar del que passava a Maçanet de Cabrenys però del que passava a Lima o a Frankfurt, i aleshores per això, encara que ara ens sembli obvi, en aquell moment calia algú que això es pogués arribar a imaginar.
I deixar de ser allò del noreste peninsular, no?
Sí, que deien els homes del temps, suposo que et refereixes a això, madrilenys, bueno, de la televisió espanyola, quan es referien a Catalunya, no? En el noreste d'Espanya, tal. I després també deien una altra cosa, que era, oi, llueve? I obries la finestra i pensaves que si fot un sol espaterrant, què passa? No estava plovent a Madrid, És a dir, la mentalitat centralista era increïble, no? Aleshores, de cop i volta, això, apareix una televisió que sempre es fa la metàfora, la televisió ha estat definida de vegades amb la metàfora del mirall, mirall de la societat, o de la finestra. Doncs bé, en qualsevol cas, aquestes metàfores servirien per fer-se càrrec de com havia canviat el paisatge. O sigui, si era una finestra, era una finestra que l'obries i en lloc de trobar un paisatge que t'era estrany, lingüísticament, culturalment, estèticament, etc., trobaves un paisatge que el senties com a propi. I això, ara, 30, no sé quants anys després, ens sembla llunyà i estrany, però en aquell moment era d'un gran impacte, i es notava en l'actitud de l'audiència, de la gent, que sortien, venien reporters i t'explicaven de dir, ostres, hem arribat a Castellterçol, i la gent sortia al carrer Major a aplaudir el cotxe de TV3. No? O sigui, passaven unes coses cada dia, com increïbles. No?
Després d'un treball incansable, TV3 va fer la primera emissió en proves el 10 de setembre de 1983 i donava la benvinguda als espectadors d'aquesta manera.
Senyores i senyors, bona tarda. Amics, avui, 10 de setembre de 1983, us saludem per primera vegada des de TV3, Televisió de Catalunya.
Una frase mitiquíssima, eh?
Un moment. Qui era? Molt bé, eh?
Tenim
examen un públic,
superat,
tenim
eh?
Un públic ben, o ben informat o
que hi eren i ho
tenen.
Memòria.
Sí. O que reconeix la veu del inconfusible del gran Joan Pere.
En el llibre expliques, aquell dia TV3 ja va exhibir dos dels seus grans trumfos, la sèrie Dallas i el Barça. Creus que van ser dos elements claus per connectar i perquè la gent que pensava que TV3 seria una cosa folklòrica que rinclona de ballades de sardanes cada dia va entendre que era una televisió innovadora que era entretinguda?
Absolutament, sí. I moltes més coses, Òbviament moltes més coses, perquè hi havia un programa de música pop que era absolutament trencador, innovador, l'estoc de pop, o hi havia, en fi, en podríem citar moltíssimes, o les estrelles que portava mundials, estrelles mundials que portava l'Àngel Casas al seu show, però sempre hem acostumat a posar Dallas per una part i el Barça com una altra, com els grans trumfos, sobretot en un sentit que és el de intentar penetrar no només en el públic, podríem dir, més català, catalanoparlant, que es donava una mica per descomptat, que aviat seria addicte, diguem-ne, a la línia de programàtica de TV3, sinó també entre les audiències castellanoparlants, i en aquell moment ens obsessionava arribar a tot arreu. I en bona manera es va aconseguir. I penso que aquests dos factors, Dallas i el Barça, hi van tenir força a veure amb això.
El primer telenotícies es va emetre el 16 de gener del 84 i abans d'aquest dia és força interessant tot el recorregut, diguem-ne, que vau fer a França, després més endavant també vau anar a estudis nord-americans, perquè l'importància, com dèiem, era trencar el marc mental, i per trencar el marc mental no vau anar a visitar estudis de televisió espanyola, sinó que vau anar a França i vau anar als Estats Units. Una mica eren la referència d'aquell moment i què us van aportar?
Sí, sí, jo em vaig incorporar a l'empresa després d'això, d'una primera negativa per les reticències que ja hem comentat, la segona vegada que en Quintà em va dir escolta, no, vull que vinguis i que dirigeixes un dels telenotícies, doncs em vaig incorporar el dia 1 d'octubre o 2 d'octubre del 83, i al cap de res, no havien passat, jo diria que 10 dies, una o dues setmanes, pom, de cop i volta em trobo a París i des de l'aeroport directament a dins de la televisió francesa, i un cop a dins de la televisió francesa, aquesta és una anècdota que explico amb un cert deteniment, ens diuen, escolta, que està a punt de començar la jornal du midi, el Telenotícies del migdia, anem directament al control, i ens vam trobar els 6 o 7 de TV3 nous, uns pipiolos que anàvem allà i que havíem d'inventar-nos com es feia un telenotícies. Ens vam trobar de cop i volta al control central de la televisió pública francesa veient com feien l'informatiu del migdia. Llavors va passar una anècdota que ara seria massa llarg d'explicar, que van haver de canviar de cop i volta 5 minuts abans de començar tota l'escaleta del telenotícies per un fet que es va produir una estona abans, i vam pensar, mare de Déu, on ens estem ficant? Això és molt complicat. Clar, jo estava acostumat a treballar a la premsa escrita, que era tot una altra cosa, no? De cop i volta a la tele, i amb aquelles circumstàncies, etc. I després encara, un cop es va engegar el primer Telenotícies del vespre, que vaig contribuir també a la seva direcció i tal, i disseny i direcció, llavors jo vaig quedar alliberat al cap d'uns dies per començar a preparar el del migdia, que començaria el 2 d'abril. I en aquest interregne vaig tenir el privilegi que m'enviessin a Estats Units, juntament amb el realitzador, l'Antoni Genés, tots dos, amb una intèrpret, perquè anàvem justets d'anglès, a fer un estatge. Uns experts d'allà ens van passejar per dins de totes les grans cadenes nord-americanes, veient com feien els informatius, que allò va ser... Era un regal professional d'aquells, impressionant, impressionant. Vaig conèixer un dels periodistes, el Bernstein, un dels periodistes de Watergate, no? Clar, vaig estar uns quants dies sense rentar-me la mà després d'haver-li donat la mà a aquell senyor. Clar, per mi eren coses immenses, immenses, que m'estaven passant de cop i volta la meva carrera professional.
I en aquest cas tu, com apuntaves bé ara, et vas encarregar de l'edició del migdia, que va arribar més tard. En el llibre també expliques que sobretot en la feina dels serveis informatius teniu una part molt innovadora, que venia el material, càmeres Betacam d'origen japonès, no? Però que dius, no haurien servit per res si no haguessin anat acompanyades de dos ingredients bàsics, la il·lusió i l'enginy. De fet, una de les anècdotes que és bastant curiosa és que tenia una xarxa de gent que ballava per fer arribar les imatges d'arreu d'Espanya, i en concretament una persona que s'encarregava de fer-les arribar d'arreu del món, enviar-les a França, aleshores les passaven a recollir, és a dir, hi havia tota una odissea per aconseguir les imatges d'arreu del món i encara més complicat d'arreu de l'Estat.
Sí, les imatges de Madrid, teníem allà equips propis que treballaven i producció pròpia, però aleshores per transportar-les, com que Televisió Espanyola no cedia la seva xarxa, després es va convertir en pública i d'ús públic la xarxa de repetidors, però en aquell moment era monopolitzada per Televisió Espanyola i no ens la cedia. Ens havíem d'inventar la manera de fer arribar les imatges de Madrid a Barcelona, o d'on fos a Barcelona. I concretament de Madrid, doncs venien amb el pont aeri, i aleshores hi havia un productor de Madrid o productora que anava a l'aeroport i buscava un passatger i li deia, escolta, sisplau, porti aquesta cinta i li recolliran a l'arribar a Barcelona. I a Barcelona hi havia un tio amb un lletreret que posava TV3, i el passatger, miri, tí, aquest, i de tant en tant es perdien cintes, clar, perquè hi havia gent que de cop i volta pensava ai, que m'hauran posat droga aquí, la deixaven en una paperera, no? I així anàvem, I per tant, al Telenotícies de vespre arribaven les imatges del matí de Madrid, de vegades justetes. El del migdia va ser com fer la truita sense ous, perquè no podíem confiar en les imatges del matí. I ens vam inventar seccions fixes i no sé què, i entrevistes i coses molt diverses i tal, no? Les imatges internacionals, intento explicar-ho de pressa, perquè clar, són històries llarguetes, el Quintà va fitxar la Montserrat Besses, que va anar com a corresponsal a París. És cert que va fer de corresponsal a París, però tenia una missió secreta, més enllà de fer de corresponsal i d'explicar el que passava a França. Ella, fruit d'un conveni que es va fer secret, bueno, no sé si era secret el conveni, però vaja, sí, discret, si més no, amb la televisió francesa, es posava cada matí i cada tarda al darrere del company periodista francès que participava a la conferència d'informatius d'Eurovisió. Aleshores, ells, a través d'un sistema de comunicació que tenien, doncs anaven dient, bueno, no sé, els suecs deien, nosaltres avui tenim un accident d'un tren, no sé on i tal. I el francès doncs deia, bueno, va, això m'interessa, poseu-m'ho en una mena com de tren que anava per repetidors, diguem-ne, no? De tren virtual, no?, que anava pels repetidors europeus. I aleshores, el conveni amb televisió francesa en què consistia? Que la Montse Bessas es posava davant d'aquest company, darrere del company periodista, i si volia una cosa per TV3, quan l'oferien els suecs o els grecs o els alemanys, li tocava dos toquets a l'espatlla. I llavors el francès ho demanava com si ho volgués per ell. Aleshores, s'empaquetava en una cinta de vídeo el que havia demanat la Montserrat Bessas per nosaltres, ho posaven en repetidors francesos, ho enviaven a Perpinyà, i a Perpinyà anava un paio amb una moto a 200 per hora a buscar les imatges. Amb això està dit tot.
Enginy, enginy. Doncs com dèiem, t'encarregaves de l'edició del migdia, que ara hi entrarem una mica, però si et sembla, escoltem la primera emissió, 2 d'abril del 84, primer Telenotícies Migdia, presentat, en aquest cas, per tu, Salvador Olsius, i per la Mònica Huguet.
Bon dia i bona hora.
Aquestes són les notícies més importants d'avui.
La Força Aèria Hondurenya va frustrar el cop d'estat militar de dissabte.
Els reis d'Espanya han començat avui una visita oficial per terres de Castella i Lleó.
Després de la jornada futbolística d'ahir, les possibilitats del Barça de guanyar la Lliga són encara remotes.
Estem una mica així, també, sí. Pel que fa al contingut esportiu. Respecte al vespre, li vas poder donar també un toc diferent, un toc de magazín, també fruit de la necessitat tècnica, m'imagino, però també de la voluntat de diferenciar-ho, no?
Sí, a veure, estava molt clar que la gent havia de percebre una certa uniformitat entre els dos telenotícies, el del migdia i el del vespre, entre les dues edicions, però alhora volíem diferenciar-nos. En part, fèiem de la necessitat virtut, per allò que he dit, que no estava garantit que les imatges del Congrés dels diputats les poguéssim tenir a 2:45 de migdia a peu d'obra, diguem-ne. I aleshores, doncs, el que vaig fer... Jo deia que vaig dissenyar un telenotícies... Us en recordeu dels diaris de tarda, el Teleexpress, que figurava que eren diaris, bueno, de tarda, de migdia, no? Sortia a la una o així, el Teleexpress. Aleshores, hi havia una mica d'enganyifa, perquè la gent ja sabia el que comprava. El Teleexpress tenia una portada amb les tres notícies noves d'aquell matí, o de la matinada, i al dins el que hi havia eren entrevistes, reportatges, etc. Material periodístic, però no d'estricta actualitat. I el Transició del Migdia va ser una mica això. Aquest sumari que hem escoltat no es veien imatges. Érem, érem la Mònica i jo, allò, ens anaven canviant el pla perquè la cosa fes més dinàmica, però érem lloros en aquell moment. I aleshores, bé, començàvem el Telenotícies i teníem aquelles imatges d'Hondures, doncs ho teníem, o era Hondures, oi, la primera? O ho teníem o no ho teníem. I aleshores, doncs, començàvem el que podíem. I llavors, mentrestant, ens deien, sí, ara hi ha arribat el vídeo de Madrid, vinga, doncs posem-lo ara, no? I el que se'n diu l'escaleta del Telenotícies, allò internament semblava més un bingo que una altra cosa, perquè cada vídeo tenia un número, no? I et deien el 3, i tu deies, ah, el 3, bueno, o després et deien el 7, bueno, doncs ara reprenem allò que dèiem abans, no sé, havíem de fer uns equilibris impressionants, no? I mentrestant, doncs això, entrevistes, reportatges, una sèrie de seccions fixes que em vaig empescar més o menys perquè tot allò s'aguantés.
Formes part també de l'imaginari col·lectiu per l'home dels sants, no? Pel santoral. Potser la gent el que no sap és d'on vas agafar la idea, que també m'ha semblat curiosa.
Doncs d'aquella estada, suposo que et refereixes a això, aquella estada a París, jo anava amb una llibreteta i anava notant coses, no? El Consell de Redacció, doncs el plantegen així o aixà, qui assisteix, qui no hi assisteix, com, quanta estona passa, en fi, notes, no? Anava prenent notes, i veient el Journal du Midi de França, l'home del temps, quan acabava, deia cada dia, Bueno, i per cert, avui és sant no sé què i santa no sé quants. Però només això, eh? Esmentava els dos sants del dia, com a manera de tancar la secció del temps. I a l'arribar jo li vaig comentar al enyorat, el tan enyorat, malaguanyat Antoni Castejón, li vaig dir, escolta, què et semblaria fer això? I em va dir no. No perquè... I tenia molta raó, era molt sàvi l'Antoni. Em va dir, no, mira, la gent encara no està acostumada a llegir o a interpretar o a decodificar la informació meteorològica com un servei, com un contingut científic. La gent encara té relació molt la meteorologia amb la màgia, amb no sé què, amb coses esotèriques, etc. I per tant, diu, jo prefereixo, diguem-ne, no contaminar, podríem dir, la informació del temps amb cap cosa, diguem-ne, que tingués que veure això amb el costumari del Joan Amades, que és el que jo li estava proposant. Però en aquell primer disseny del Telenotícies, els primers anys, potser ja ni us en recordeu, el temps no anava al final, com ha anat després, sinó que anava a mig del Telenotícies. I darrere del temps anaven els esports, i després la cultura, etc etc. I aleshores jo vaig pensar, bueno, doncs, val, d'acord, l'Antoni té raó, però això no treu que jo no pugui fer-ho jo. I al moment d'agafar-li la paraula, si ell ha dit que no sé què, que plou, o que no plou, el que sigui, jo puc dir, doncs mira, resulta que avui és la Candelera. Eh? Ja se sap la dita que diu, si per la Candelera plora, no sé què, no sé quan, no? Però ho puc fer jo, eh? Allò que feia l'home del temps francès. I, bueno, ho feia telegràficament, però, total, que jo li vaig proposar al Quintà, dic, escolta, què et semblaria? Una secció on jo parlés cada dia al sant del dia a partir del contingut del costumari català de Joan Amades. I el Quintà, que era molt murri, molt, les dues coses, emmurriat i murri, uns segons de silenci, tens, i em diu, em mira, i em diu, endavant, mig minut. Crec que em va dir mig minut o un minut, no n'estic segur. Em vaig fer tres, perquè el guió s'ho portava. I, escolta, des del primer dia, allò va tenir un èxit que va sorprendre la pròpia empresa, entenent per la pròpia empresa, el director Quintà i a mi i a tots els companys. Hi havia gent, sempre hi ha gent repetània per algunes coses, que ho veien com una xorrada, diguem-ne, però bueno, és que l'audiència va respondre de tal manera. A més, ens servia una mica d'anti-zapping, perquè ho fèiem, el Telenotícies del migdia, per raons que ara seria llarg d'explicar, era més llarg que el del vespre, durava 3/4 d'hora. Bueno, ara és normal que durin tant, però llavors era el del vespre mitja hora estricta, com la major part de Telenotícies del món, però el del migdia, com que era més revistat, el fèiem durar més, i a més competíem alhora amb Circuit Català de Televisió Espanyola, Sant Cugat, i amb el Telediari de les 3. I en aquell moment la gent tenia molt al cap la cosa que... La idea, diguem-ne, l'imaginari de la gent era que les notícies de la Voz és el Telediari o les 3, no? I aleshores costava competir amb això i dir, no, escolti, és que si vostè veu TV3, ja veurà també el que ha passat a Hondures. Dic Hondures perquè era el 2 d'abril, jo no ho recordava, vam parlar d'Hondures, però és igual, París o... I, però a les 3 pensaven que podíem tenir fugues i aleshores no, resulta que a les 3 començava el santoral i nyac, enganxava amb la gent, eh? O gent que em deia, escolta tu, que m'has posat un problema perquè jo entro a treballar a les 3 i ara arribo cada dia tard perquè m'espero abans de sortir de casa per no obrir la botiga perquè vull escoltar el santoral, no? Bueno, sí, és una cosa que va prendre de seguida i que per a bé o per a mal em van marcar, efectivament. Dic també per a mal perquè aquestes coses... pengen l'etiqueta d'home dels sants i no te la treus. Oi que has dit que era llicenciat en què, jo? Has dit?
Llicenciat en Ciències de la Informació i la Comunicació i també en Econòmiques.
Econòmiques. No? Bueno, no, ara no ho dic per presumir, no? Però clar, acabar sent l'home dels sants, doncs, en fi. Però esto es lo que hay.
TV3 també ha estat un element indispensable per a la normalització lingüística. M'imagino que una de les tasques més complicades que teníeu en aquell moment també era, vosaltres, juntament amb els lingüistes del moment, definir quin era el model que calia establir, no? En el llibre parles de català heavy, català light, no? Intentar trobar una manera que fos el català de carrer, però que també contribuís a la difusió i la promoció d'un cert model de llengua, no?
Aquesta era una assignatura molt important. Molt important perquè, clar, una de les raons de ser de TV3 era, diguem, impulsar l'ús de la llengua catalana. Contribuir al que se'n deia aleshores la normalització lingüística, que es feia a través de la comunicació, a través també de l'ensenyament, tot el sistema d'immersió lingüística que es va implantar també en aquells anys, i a través de campanyes públiques, de legislació, etc etc. Bé, en el nostre cas érem conscients que el model de TV3 havia de ser un model correcte, o sigui, de català normatiu, però alhora molt viu. I que havíem de passar una difícil maroma entre les dues coses. I aleshores, quan jo ho dic això, se sol criticar. Veus com no sé què? Però en aquells anys, sense cap mena de vergonya, quan hi havia dos termes equivalents i un era complicat d'entendre per un castellano parlant i l'altre era més senzill perquè era més pròxim al castellà, triàvem aquest. No triàvem el més complicat, el més genuí. Això ho anàvem introduint, en tot cas, a poc i seguint una cosa que el gran assessor lingüístic que teníem, que era el Francesc Vallverdú, en deia la coherència, potser, ara no recordo la paraula exacta, la cito en el llibre, que era cada situació comunicativa, i en una televisió n'hi ha moltes de situacions comunicatives, té les seves, podríem dir, coordenades lingüístiques òptimes. I per tant, una cosa és el model de català que pots estar utilitzant quan expliques el que ha passat a la Comissió Europea i una altra cosa és quan expliques que avui és Sant Pancràs. I aleshores, per exemple, per posar un exemple només, penso que és el que uso al llibre, la paraula enguany no la fèiem servir, dèiem aquest any. Perquè en aquell moment, jo sé que enguany es viu en algunes comarques catalanes, i no sé si en aquesta més o menys, en el Priorat, l'altra comarca vitícola, ho és molt, per exemple, no? I tinc companys i amics i gent coneguda del Priorat que diuen enguany com el més normal del món. Però en aquell moment, a molta gent enguany li sonava una cosa absolutament obsoleta, aquest any, per la informació. Però jo en el Santoral sí que, d'acord amb els lingüistes, perquè això ho discutíem constantment, i deixava anar algun enguany. Perquè el context comunicatiu en aquell cas sí que era propici, no? Coses sortides del costumari del Joan Amades. Bueno, anàvem procurant això, fer aquest joc, diguem-ne, d'estirar la corda, de tornar-la a agafar, etc. Sempre en funció d'això, de contribuir el màxim possible a la normalització lingüística i a no... a que els continguts de TV3 no es fessin excessivament estranys o llunyans al públic castellano parlant.
En el cas dels informatius, hi ha una presència, ho expliques també en el llibre, de diferents variants dialectals, també per donar aquest sentit, diguem-ne, de diversitat lingüística que té el país. En el cas del doblatge es va optar per l'estàndard i, de fet, el doblatge en català ens va deixar un moment molt celebrat, que m'imagino que alguns ja hi cauen. Si no, si et sembla, l'escoltem a la sèrie Dallas.
En dit si viurà?
De debò t'importa, Sue Ellen?
Joc.
On et vas ficar, nit?
Això no importa ara.
Et sembla de veres que no? El teu marit s'està morint i tu, mentre estan fent el pendó, vés a saber per on.
Jo no feia el pendó.
Tots on eres?
Suposo que a l'hora de traduir-ho algú va decidir que no estàvem acostumats al lèxic aquest tan dur nord-americà, no? I aleshores van dir, suavitzem-ho, no?
Els tacos eren una matèria realment vetada. Jo diria que per dos motius. Un és perquè hi havia vigilància, hi havia puristes, diguem-ne. Ja no funcionava la famosa Lliga del Bon Mot, que era una cosa més antiga a Catalunya, però hi havia gent que semblava que encara tenien el carnet de numeraris de la Lliga del Bon Mot i gent pròxima al poder, en alguns casos. I aleshores estava mal vist, no? I, per tant, el lingüista que va fer aquesta traducció va veure claríssimament que no podia directament suar, ets una mala puta, que és el que a l'original, diguem-ne, de la sèrie segur que sortia. Aleshores es va inventar això del pendó i que va fer fortuna de passada, no? Es va convertir en una mena de mot, diguem-ne, que va passar a formar part de l'imaginari català, això de fer el pendó. I per tant, bé, en aquest sentit va ser bingo, no? Però després es van anar suavitzant, perquè he dit, un error era això, la Lliga del Bon Mot, l'altra raó és que realment no hi havia costum, i a molta gent li hagués sonat potser malament, no? Però després es van anar flexibilitzant aquestes normes, i al revés, també hi ha hagut gent després que ha dit, home, potser n'heu fet un gramassa, jo amb això no sé si se n'ha fet un gramassa o no, però el cert és que la major part d'originals, diguem-ne, de les pel·lícules i de les sèries, n'hi ha molts de tacos, no? Si escolteu un dia una sèrie d'aquestes que se senten a Netflix o Movistar i tal, amb l'original anglès, els fac van allò, en fi, a dojo van els fac, com a mínim, no? I bueno, aquí estàvem menys acostumats a això. En tot cas, això del pandó va ser una autèntica troballa.
El llibre també, a banda d'explicar anècdotes que n'hi ha en un munt d'aquesta creació de TV3 i també dels serveis informatius, també parles d'altres programes, de fet ressenyes, una mica la graella inicial de TV3, ens parles i fas referència o fas elogies a aquest programa que parlaves al principi, de l'Àngel Casas Show, que en certa manera va permetre, no?, que es pogués parlar i es pogués entretenir en català també. Un dels moments també celebrats en aquest Àngel Casas Show és una entrevista, venia l'Star System Mundial aquest programa, no? Una entrevista a l'actor Rock Hudson, que situem als oients, era un moment en què ell se li havia acabat de diagnosticar la sida, a més hi va haver una sèrie de... hi va haver una amenaça de bomba en aquell programa que es gravava el dia anterior i aleshores el programa va començar molt més tard. El Rock Hudson estava ja desesperadíssim i a l'Àngel li va costar molt connectar, en aquest cas, amb l'entrevistat. Tot i així, va haver-hi com un moment de complicitat, podríem dir, que li va saber trobar la gràcia en aquest sentit. I escoltem un fragment de l'entrevista Rock Hudson a l'Àngel Casas Show.
Jo no he dit vostè no tingués res a fer i el convidessin a sortir la Boderek o Richard Gere, en qui preferiria anar a passejar una estona?
What do you mean, to the boxing match or to the dance?
Què vol dir, que cinema de boxa o cinema ballar?
Cinema ballar.
Well, I think it would be Richard Gere.
Segurament amb el Richard Gere.
Oh. És, a banda dels serveis informatius, no, també hi havia tot aquest reguitzell de programes que van demostrar que es podia entretenir al primer nivell en català, no, i que mm-hmm. podia venir gent d'arreu del món a parlar a la nostra televisió pública.
Sí, sí. No, és que aquest detall, n'hagués pogut trobar molts més, no? Però és que aquest detall demostra l'immens showman. Bueno, però showman amb contingut periodístic era l'Àngel Casas. O sigui, aquesta pregunta del Rock Hudson, quan ell no havia sortit encara de l'armari, com s'ha dit després, preguntar-li d'aquesta manera, de dir vostè és homosexual, aniria abans a ballar amb o amb... és, vaja, per treure's el barret les vegades que calgui, no? I a més, curiosament, l'altre, que estava emprenyat, que tenia una mala nit per molts motius, un d'ells perquè li acabaven, això es va saber després, venia de Londres, li acabaven de diagnosticar la sida, i a més això havia sigut una nit de perros, que es diu per diverses raons en el programa, i ell estava hieràtic, avorridot i tal, de cop i volta aquesta rialla que fa, quan veu l'enginy amb què se li acaba de fer aquesta pregunta i com entra, diguem-ne, a respondre i a sortir de l'armari, que això és una primícia mundial. O sigui, en aquell moment, l'Àngel Casas aconsegueix una primícia mundial. El Rock Hudson confessa a una televisió catalana que és homosexual, però dit d'una manera tan fina, tan... bueno, allò que dius, que bo, que bo.
De fet, el llibre reflexiones també en moltes ocasions sobre l'importància, no, d'aquesta ètica i debats interns que havíeu tingut també, en aquest cas, els serveis informatius, sobre trobar l'equilibri entre l'exclusiva i l'ètica, no? Que és un debat a vegades que dius això ho explico o no ho explico, ho he d'explicar perquè si no ho explicarà algú altre. Ara amb les xarxes socials ha canviat una mica bastant tot, però en aquell moment, de totes maneres, si ho treia Televisió Espanyola, si ho treia un altre canal internacional, tu... ho havies de treure, però com ho feies, no?
Sí, clar, de situacions aquestes... Bé, a les redaccions n'hi ha molt sovint. Aleshores, hi ha redaccions on hi ha més debat deontològic o ètic i n'hi ha d'altres on no n'hi ha tant, on hi ha gent que mana i gent que obeeix. I, per tant, els que obeeixen, els periodistes mindunguis, diguem-ne, que a més són els que solen estar en situacions més precàries i tal, i no els hi toca més remei que obeir, doncs no poden rebel·lar-se des d'aquest punt de vista ètic davant dels dictats dels seus caps. A TV3 no dic que no hi hagués jerarquia, perquè n'hi havia, però hi havia debat ètic, i no sé si et refereixes a aquest cas en concret, no? Però ens vam trobar de cop i volta mitja hora abans d'un telenotícies del migdia, que em ve el cap d'Internacional, també me l'ha guanyat aquest gran company amic que era l'August Ponsarnau, dic me l'ha guanyat perquè va morir fa uns anys, I em veia i em diu, escolta, hauries de venir-te a veure unes imatges que han arribat i tal, que era, bueno, un polític nord-americà de tercera divisió, un tio que el coneixien a casa seva, era el cap del tresor, no sé què, de Pensilvània, un desconegut a nivell mundial, potser a Pensilvània sí que el devien conèixer, que havia convocat la premsa i per un afer estrany del que s'havia vist involucrat, doncs es va fotre un tret, va treure una pistola d'una bossa de paper que portava i davant de tots els periodistes es va fotre un tret a la boca. I va caure i tal, no? I, bueno, aquelles imatges eren tremendes, no? I això, mitja hora abans d'altra notícia, què fem, què no fem, ho donem, no ho donem, i ara m'estalviaré, diguem-ne, tota la... perquè n'he arribat a fer classes a la universitat, diguem, classes senceres d'una hora i mitja, discutint aquest cas, tots els pros, els contres, etc. Ara us estalviaré tota aquesta discussió, però us puc garantir que eren discussions llargues, apassionades, però que saps que tenen un final perquè hi ha un rellotge, que això... Jo era una persona molt impuntual amb la meva vida personal i fins al professional i tal. Fent el Telenotícies em vaig acostumar a ser puntual perquè estàs treballant tot el matí mirant un rellotge que tic-tac, 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 i saps que a 2:45, peti-qui-peti, has d'estar allà davant de la càmera, maquillat, amb la corbata més o menys ben posada i dient bon dia, aquestes són les notícies d'avui. I en casos com aquests, en què hi ha dubtes, ho donem, no ho donem, etc. El rellotge és, diguem-ne, una amenaça, però alhora la teva salvació, perquè bona o dolenta has de prendre una determinació.
Uh-huh. De seguida us donem pas a aquelles persones que esteu aquí físicament a Torreblanca perquè li pugueu formular les vostres preguntes abans, però m'agradaria que parléssim, no?, de la TV3 actual en aquest context de noves tecnologies, en aquest context de consum a la carta, com una televisió pública, en aquest cas TV3, s'ha d'adaptar a aquest context i com ha de canviar la manera tant de professionals com d'espectadors de veure i entendre la televisió, tenint en compte que la manera com consumim els continguts ha canviat molt respecte abans.
Mira, quan jo anava... Que el llibre, si no recordo malament, té 12 capítols i quan jo anava pel número 10, 9 o 10, anava capítol per setmana jo escrivint, més o menys, des d'octubre de fa un any fins a... bueno, fa 10 mesos fins a gener que vaig acabar. Quan anava pel capítol 9 o 10, l'editor em diu, escolta, he pensat una cosa, que vist tot el contingut del llibre, la gent agrairà que tu hi hagi una addenda en què tu expliquis una mica com veus el panorama de la televisió actual. I li vaig dir, no, mare de Déu, tu vols que prengui mal? Perquè una cosa és explicar batalletes de fa 40 anys i una altra cosa és ara ficar-me en aquest jardí, que es pensaran que jo vull fer de mestre Tites i no sé què, i posar-li el dit a l'ull al director actual i no sé què, no, de cap manera. Només... No, no, però està molt bé, perquè a més pensa que així el llibre pot agafar una dimensió acadèmica, no només, diguem-ne, de... pel públic en general, sinó a un cert nivell, no sé què, i tu ho pots fer. Bueno, doncs amb molta por m'hi vaig posar i aquell capítol no el vaig resoldre en una setmana, em va costar 3 de setmanes, i vinga i tal, donant-li voltes, jo crec que el vaig reescriure 7 o 8 vegades, i finalment, bueno, hi és en el llibre, es titula De Dallas a la Torradora. I amb això començo a respondre la pregunta. Dallas, ja podeu imaginar per què. La Torradora, per què? Perquè hi ha un actual expert en xarxes socials català, que és l'Àlex Hinojo, que un bon dia se li va acudir de dir que ell volia tenir dret a parlar en català amb la seva torradora de pa. Fent referència amb això a la presència del català en el món de la telefonia i dels assistents de veu, etc, etc, dels GPS, tot això. I això que se'n diu l'internet de les coses, no? Aleshores, bueno, van sortir gent que se n'enfotia d'aquest, de seguida, en les xarxes socials i tal, gent que se n'enfotia d'aquest, mira quina tonteria se li ha acudit de dir, que vol parlar en català amb la torradora, com si per torrar el pa, que no el torrarà igual, el pa... Exactament el mateix que dèiem fa 40 anys, aquella gent, diguem-ne, que s'havia incomodat amb l'aparició de TV3, que d'això n'hem parlat poc, però n'hi ha bastanta ració en el llibre. Exacte. També, de la gent que posava pals a les rodes, que també no van faltar. I aleshores vaig trobar que el paral·lelisme era fantàstic, no? Perquè gent que se n'enfotia que Dallas, o si fèiem una pel·lícula d'indis, els indis parlessin en català, i ara se n'enfoten de que un vulgui parlar en català amb la torradora de pa. I aleshores, bé, vaig trobar aquest títol per aquesta denda de Dallas a la torradora. Aleshores, clar, TV3, bueno, jo és que dic una cosa en aquesta denda que també ha valgut perquè em fotin pals per tot arreu. Ja m'ho veia venir, jo, que prendria mal amb la denda aquesta. Clar, en un moment determinat dic, TV3 es morirà. Oh, que te la vols carregar? No, TV3 es morirà perquè tot mor en aquesta vida. Diguem-ne, les obres humanes, les divines no ho sé, si és que n'hi ha de divines, però les obres humanes moren, no? Tenen els seus cicles, neixen, creixen, se desenvolupen, moren. I la televisió, no TV3, la televisió s'està morint. No sé si ara tinc temps d'explicar una anècdota que em sembla molt expressiva. Tinc una filla que viu a Canadà, l'explico de pressa, que viu a Canadà, amb família. Bueno, i vam anar, la meva dona i jo, fa 5 anys o 6 d'això, i jo anava a l'avió llegint uns informes sobre el que fèiem el Consell Audiovisual Català, que era un llibre blanc de l'audiovisual català. I llegia uns apunts en l'avió sobre com estaven canviant les pautes de consum dels mitjans. Arribo allà i el primer dia em poso busco el comandament a distància de la tele, a casa ja de la filla, per veure la televisió pública canadenca, que és molt bona, és un nivell, diguem-ne, BBC. I l'Agnès, la meva filla, des de la cuina em diu, què fas, papa? Dic, no, estic intentant buscar. Diu, no, diu, no t'escarracis, no trobaràs ni el comandament a distància. Ens hem donat de baixa de la plataforma, on veien, no sé, 200 canals, i que ens costava $80 al mes, i ens hem apuntat a Netflix, que ens en costa 9, i hem comprat una tablet per veure Polònia i el Barça. I vaig pensar, curiós, però sobretot vaig pensar, si és el que estava llegint a l'avió. I vaig pensar, doncs escolta, si ho he llegit perquè experts ho diuen i ara ho veig aquí, això a Catalunya d'aquí 5 anys ja ho tindrem. 5 anys, 5 mesos. Això vola, això va de pressa, de pressa, de pressa, de pressa, de pressa. La gent jove no mira la tele. L'edat mitja dels espectadors de televisió, i en el cas de TV3 encara és una mica més alta, està fregant els 60 anys. És a dir, no voldria ofendre cap creient o cap practicant, però et poses a la porta de la sortida d'una parròquia de la missa de 12 i veus el públic que en surt i dius, ostres, això està en crisi, eh? O sigui, aquesta clientela s'està acabant, els capellans que s'ho facin mirar, perquè bueno, amb la tele és igual, la clientela, la parròquia de la tele s'està acabant, la feligresia de la tele s'està acabant. Per tant, primer, la tele com a mitjà de masses que hem conegut té els dies comptats, els anys comptats. Segon, les televisions públiques ho tenen molt més difícil encara, perquè han de posar un plus a la seva programació de qualitat, de servei públic, etc., que els impedeix competir amb els productes més comercials de les televisions privades. I una televisió pública petita, com és la catalana, en el mercat mundial de les telecomunicacions actuals, encara ho té més complicat. Per tant, molt mal pronòstic, molt mal pronòstic. Llavors, que es poden fer dues coses? Una, eutanàsia ràpida, que és el que farien alguns, o bé dient, escolta, no ho fem això encara. Mentre sigui útil com a vehicle de cultura catalana i de llengua catalana, mantinguem-la amb la màxima dignitat possible. El que passa que per això, entre altres coses, no és només això, no és només això, però entre altres coses es necessiten pempis. I no n'hi ha, suficients. És lògic, perquè els dels hospitals també necessiten molts diners, i els de l'ensenyament també, i els de la, què sé jo, que vulgueu, i per tant es pot reivindicar, però es pot reivindicar fins a un cert punt la necessitat d'abocar recursos a l'audiovisual, però senyors polítics, vostès han de dir quan s'hi volen gastar. Aquesta és una. Mentrestant, i en qualsevol cas, buscar alternatives a la televisió convencional, perquè això és mort, això s'acaba. Per tant, mentrestant, buscar alternatives a les plataformes, al doblatge, al que sigui. Què es necessita? Gent que hi posi la imaginació que es va posar als anys 80. Sortir del mar mental, que és el que es va fer en aquell moment. El fàcil era fer una còpia del circuit català de la televisió espanyola, una mica més de recursos. No, es va inventar una televisió completament nova, completament innovadora, etc. Ara fa falta gent. O sigui, fan falta dues coses. L'audàcia política dels governants, que de moment no li veig. No parlo de colors polítics, no la veig enlloc. Recursos, els necessaris, els suficients. I tercer, imaginació, la imaginació al poder. Qui la pot tenir? Així com en aquell moment es va trobar un senyor que es deia Quintà, potser n'hi havia d'altres, però en Quintà la va tenir, ara faria falta, diguem-ne, inventar-se algú que s'inventés no sé què, però jo ja estic massa en el mar mental, diguem-ne, de l'antiga televisió com per imaginar-me qui i com ho pot fer això.
Bé, doncs, si et sembla, Salvador, obrim el torn de preguntes per si hi ha algú que es troba aquí físicament a Torreblanca i que vulgui formular-li preguntes. Hem fet pinzellades d'alguns dels temes, d'algunes de les qüestions que aborda el llibre. Lògicament, el llibre és això i molt més. Per tant, us recomano i us emplaço que el compreu, que llegiu totes les anècdotes, perquè és això, tindreu una idea molt clara, no?, de com es va gestar tot això i també d'una manera d'entendre la televisió, una manera d'entendre l'ofici, una manera d'entendre el servei públic, en definitiva. No sé si hi ha algú que vol formular alguna pregunta. Hi ha de moment silenci aquí al pati de butaques. Us podeu llançar, perquè si no és allò és el típic que arribes a casa i penses, li hagués preguntat això. Doncs ara és el moment.
Lluïsa, pregunta'm allò que t'he dit abans que em preguntessis.
Mira, hi ha una mà alçada allà entremig. Perfecte. Un cop arrenca la primera, ja la resta són més senzilles. Ja trenquem el gel i la gent comença a preguntar més.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Aviam, la pregunta és la següent. L'any 83 feia 4 anys que havíem entrat en democràcia després d'un país que no tenia història democràtica. I després, l'any 81-82, no me'n recordo, hi va haver un cop d'estat, també. Un cop d'estat, dic, no un intent. I en algun moment algú es va plantejar que potser ens havia d'ensenyar a ser demòcrates, perquè és impossible ser demòcrata si no ho has après ni a l'escola ni t'ho explica la gent gran?
Sí, jo suposo que algú s'ho devia plantejar, però també m'imagino que això ha de començar en primer lloc en bona part a través de l'ensenyament, no? De l'educació. L'educació, tant la formal com la no formal, a nivell familiar també. M'imagino que si em fa mi aquesta pregunta en aquest context d'avui és a la tele, no? A través de la tele. I vaja, jo diria que en certa manera sí que es feia. De les tres grans funcions que els sociòlegs funcionalistes han atribuït als mitjans de comunicació, que són informar, formar i entretenir, la més complicada és la de formar, perquè complicada en el sentit que és molt ambigua, no? O sigui, has de fer dirigisme, o segons com ho fas, diguem-ne, de seguida estàs fent un cert dirigisme. Si en cas s'ha de fer d'una manera més subtil a través de la programació fins i tot d'entreteniment, jo crec que es pot fer formació en aquest sentit, es feia el que es podia, no? Però ja que vostè ha esmentat antecedents polítics d'aquells anys, em permeto també recordar una cosa que explico al llibre, que la Laia, clar, és que lògicament s'ha saltat moltes coses, perquè és que són,
el temps
són,
és el
són 340
pàgines. I perquè interessa
pàgines.
També que la gent compri llibre i se'l llegeixi.
Però ara m'ha vingut a la memòria que una cosa que vàrem fer en els telenotícies com de... O sigui, abans de començar les emissions regulars, o sigui, en l'últim trimestre del 83, hi va haver uns quants programes especials. En el del 10 de setembre es va fer allò de començar amb el primer capítol de Dallas i el Barça, etc etc. Bueno, cadascun d'aquells programes, que van ser 4, si no recordo malament, 4 o 5, bueno, 5 si incloem el del Cap d'Any, les campanades de Cap d'Any, se'n va fer caure un, no sé si va ser casualitat o no, amb el Binene. El Binene, que era, com tothom sap, l'aniversari de la mort del dictador. I aquella vegada l'aportació dels serveis informatius en aquell programa era fer una mena com de mostra de com seria un telenotícies, encara que cuinat amb notícies no falses, però una mica, bueno, clar, que poguessin preparar uns certs dies i tal. Recordo, per exemple, em sembla recordar que la primera notícia d'aquell dia era el sorteig dels quintos. Però, a part del sorteig dels quintos, llavors vam explicar tot el tema de la discussió que hi havia sobre la desaparició del servei militar, i què havia representat el servei militar, etc etc etc. Doncs bé, en aquell programa, per si no faltés poc ja amb això d'intentar fer una certa pedagogia amb el tema del servei militar, obligatori encara en aquella època, vam tenir una pensada, que va ser com acabarà aquest programa. El presentava el Jaume Barberà, un joveníssim, joveníssim Jaume Barberà. Com acabarà? I vam dir, home, hauríem de significar-ho d'alguna manera, això que és el Binene. Però què hem de dir? Avui fa 8 anys que s'ha mort el Franco. Ah, quina mandra. I se'ns va acudir una cosa, que va ser dir, aquest telenotícies acabarà d'una manera festiva. Tenim aquí uns quants nens que avui compleixen 8 anys. I com que avui és el seu aniversari, els farem bufar un pastís. I van aparèixer, no sé, 6 o 7 nens i nenes, el Jaume Barberà es va treure un pastís de sota la taula, o li van portar, no sé, recordo exactament com va anar mecànicament la presentació del pastís, i van aquells nens van bufar 8 espelmes, i ningú va dir res de que feia 8 anys, o sigui que aquells nens havien nascut el dia de la mort del dictador. Clar, eren coses que a nosaltres ens semblaven... Ara, vist ara, potser dius, home, o sigui, allò era... Es estaven nassos, per fer-ho, o sigui, perquè encara hi havia això, eren molt recents encara els pals que s'havien rebut i tal, per tant, no era una cosa... Que dius, bueno, això ens sortirà de gratis, segur. Bueno, i si no? I si hi ha algú que ens porta... Bueno, ara no crec que algú s'atrevís a fer-ho, ara, 35 anys després, no? Però bueno, tiràvem pel dret. No sé si això és fer pedagogia, no sé si això és ensenyar res sobre la democràcia, però igual resulta que aquests gestos són a vegades més eficaços que els programes que mentrestant estava fent a Televisió Espanyola el Balbín, se'n recorden del Balbín, que feia La Clave, que eren uns debats llargs, allò amb 6 cadires i tal, no? Que també tenien el seu mèrit en aquell moment, no? TV3 en els primers anys va ser poc propensa a fer debats, tertúlies. Després no hi ha hagut més remei que fer-ne molts perquè la saliva és la matèria primera més barata pels mitjans de comunicació i, per tant, mira, tot el que sigui saliva humana surt a bon preu, podríem dir. Però els primers anys es procurava fugir d'aquests formats, diguem-ne, més de, podríem dir, dialèctics, no?
No sé si algú té una altra pregunta, si no ho deixarem aquí. Mira, una mà allà alçada. Estem aquí, per aquells que ens estiguin escoltant a través de la sintonia de Ràdio Vilafranca, estem presentant el llibre del Salvador Alsius, quan TV3 no hi havia res, i ara mateix estem ja als últims minuts, en aquest cas amb el torn de preguntes, i teníem una mà alçada. Hola,
sí.
Bona tarda.
Bona tarda. Jo volia que m'expliquessis el clima que es vivia aleshores i la relació que hi havia amb els companys, i no sé si ara has anat a la redacció últimament, no? Però era per saber una mica les diferències també, una mica amb el que es viu ara en aquest moment, no?
Jo els primers anys el recordo com a molt bo el clima, sincerament. A veure, és fama que la professió periodística, diguem-ne, crea pocs amics externs i interns. Hi ha molt marcatge, hi ha... És un món... Bueno, m'imagino que això també deu passar entre els metges o entre els arquitectes o entre els capellans, eh? Però, en tot cas, passa entre els periodistes, doncs que, bueno, hi ha les estires i arronses i les enveges, no sé què, no sé quants. Doncs bé, dins d'això, dins d'aquesta fama, relativament, en els primers anys de TV3, és que estàvem tots tan amb la il·lusió, tan ara se'n diu amb la incorrecció, o el barbarisme del subidón, no? O sigui, el nostre subidón era permanent, era una cosa tremenda, no? I aconseguies fer un esforç informatiu que en fèiem cada dia, però els dies que aconseguíem clarament passar la mà per la cara a la nostra competència, el moment que era Televisió Espanyola, i a fe, com moltes vegades passava, t'anaves al llit amb una sensació. Esclar, això creava un clima sensacional, no? Clar, jo en el llibre explico, per exemple, l'eufòria concreta del primer Telenotícies, el del vespre, o sigui, el del gener del 84, quan comença el del vespre, que el fèiem des d'una unitat mòbil, perquè no teníem encara el control acabat. I, per tant, per fer el Telenotícies, els directors i el realitzador baixàvem un camió que hi havia a la Diagonal, com si estiguéssim fent un partit de handball al Palau Blaugrana, diguem-ne, baixàvem el camió i fèiem el Telenotícies des del camió. O sigui, l'estudi estava dins de la instal·lació de la Diagonal Numància, però el fèiem des del... Bueno, aquell Telenotícies, el primer, tothom examinant-nos, diguem-ne, com és això, com serà aquest Telenotícies, com no sé què... Bueno, va sortir bé, va sortir amb alguns petits fallos tècnics, inevitables la primera vegada, però va sortir bàsicament molt bé, i vam acabar amb una eufòria, i ens vam anar a sopar a un bar allà de les Corts. I crec que ho explico. És que, clar, hi ha coses que per extensió del llibre me les he hagut de menjar, però crec que aquesta l'explico. L'eufòria va ser tant, suposo que també va ajudar que devíem tenir alguna copa semblant aquesta al davant per celebrar-ho. Jo recordo haver acabat... era un bar d'allà de les Corts, un bar celler, tal, un lloc molt popular, però hi havia una tele apagada, una tele apagada allà en el racó on estàvem tots sopant, i vàrem hissar entre dos, que crec que vam ser, no recordo qui era l'altre, però jo certament va ser un dels dos, vam hissar la Maria Gorgas, que havia estat la conductora, la vam anar hissant fins a l'altura d'aquella tele, fins que el seu cap va quedar marcat per la pantalla del televisor del bar, i el que anàvem cantant era pel damunt dels nostres cants aixequem una senyora que ens farà més triomfants, no? Si voleu, una anècdota molt tonta però que és il·lustrativa d'això, del bon rotllo, del bon rotllo i de l'eufòria que hi havia entre nosaltres.
Bé, doncs, jo ho deixaria aquí amb aquest subidón, com diríem. Ha estat un plaer acompanyar-vos. Ara teniu l'oportunitat, com us deia, aquells que estan físicament aquí, que esteu físicament aquí a Torreblanca, d'adquirir el llibre, de que el Salvador us el signi. També, si ara se us acut alguna pregunta i li voleu fer, diguem-ne, l'intimitat que dona el cara a cara, no? I ha estat un plaer, i també tenim l'oportunitat, en aquest cas, de degustar aquest magnífic producte, un escumós rosat de Torreblanca, i també maridar-ho, com no pot ser d'una altra manera, amb formatges a càrrec de xerigots. Per tant, moltíssimes gràcies per haver vingut, moltíssimes gràcies per haver compartit aquestes quatre tertúlies amb tots nosaltres. Ha estat un plaer, i a reveure fins l'any vinent. Salut i bon estiu. Moltes gràcies, Salvador.
A vosaltres, gràcies de debò.